el Johan Cruyff, doncs ara Muñiz Ruiz, que s'estrena al Metropolitano, al bar hi haurà Martínez Monuera.
Sort que marxem ja a les 11, perquè si no el següent que et tocaria no sé quin...
Segur si vas a un restaurant et servirà Muñiz, també.
Val, Diego Armando Maradona intenta remenar-la a l'equip de Rudi García al Nàpols.
Estem a pensar després en una cosa que ha passat avui relacionada amb arbitratge que m'has ensenyat en camí i encara me'n faig creus.
Increïble,
Nàpols 0, Milan 0, 15 de la primera, jugant al Nàpols en defensa, de moment més domini territorial del Nàpols en aquests primers minuts de partit. No sé si és el guió que hem d'esperar, Carlos.
Bueno, jo crec que de moment el Milan espera ser reactiu, no? Al final, pel perfil de jugadors que té, sobretot a banda, que són jugadors molt explosius a l'espai, amb molt bona capacitat de conducció a molts metres, jo crec que és un context de partit que no li ve malament al Milan. I al final el Nàpols intenta conservar encara aquesta essència d'equip dominador, no? No sé si ara mateix està en un context ideal per intentar ser tan dominador, perquè crec que que és d'aquells moments en què tu estàs en el filferro i tens dubtes i el Milan en poc et pot fer molt de mal, com ha passat a l'inici de partit, no? Que hi ha hagut dos o tres situacions clares del Milan en arribada, però sí, de moment domini territorial del Nàpols.
A més, hem de dir que la temporada passada, de fet l'abril es van enfrontar tres cops a l'eliminatòria de Champions que comentava, i de fet abans de l'eliminatòria de Champions hi va haver un 0-4 aquí al Diego Armando Maradona, que va ser una mica com l'inici d'aquella eliminatòria, no? de Lliga de Campions, i ara mateix la sensació que el Milan de Pioli li dona una mica la moral menjada, ja ho diré, al Nàpols, Joan.
Sí, i a més, ostres, és que l'any passat tu veies els partits del Nàpols i realment la sensació que teníem era un equip invencible, que no el podies guanyar de cap de les maneres, amb un rendiment col·lectiu i sobretot individual, jo diria que per sobre de les seves possibilitats, sincerament. Són molt bons jugadors, però jo no m'imaginava que poguessin rendir d'aquesta manera durant tants mesos. I després va aparèixer la Lliga de Campions, que s'encarrega cada temporada de destrossar tots aquests mites i aquestes creences que tenim, i va venir el Milan, que ja va avisar, un equip amb experiència, un equip que evidentment doncs, gairebé tota la seva història ha estat a la part alta de la classificació, el Nàpols potser més irregular, i crec que aquestes coses al final es noten. I aquest any també s'està notant que el rendiment, per exemple, Barat Skelia, inclús d'Oximent, Anguissa, Lobotka, tota aquesta columna vertebral d'Espaleti la temporada passada, doncs no està rendint al mateix nivell, perquè és molt difícil també arribar-hi.
Tenim incidència, tenim Kalulu, el central del Milan, estès al terra, i ha estat una topada al mig del camp, que a mi la veritat m'ha semblat que estava fins i tot exagerant. No veig un contacte clar, però és evident que s'ha fet mal. No sé si la tenen de la cuixa esquerra, és que no tinc molt clar exactament què li passa al central del Milan, però...
Que fa pintes que no... Anava a dir que no continuaria, però ara s'ha aixecat bastant ràpid.
No descartem el canvi.
I avui té la baixa de Malik Thiaw, l'altre central, fixat al Schalke la temporada passada, alemany, molt jove, que va veure la targeta vermella contra la Juventus la setmana passada, per tant, si no pot jugar, mira, Pioli enfadat.
Sí, sí, molt enfadat, de fet, Stefano Pioli.
Que per ser el segon és igual que ell. No, en
sèrio. Sí, són una fotocòpia.
No sé qui és, però...
Per si hi ha dubtes.
Sí.
Sembla molt, però si algun dia l'expulsen, que pugui quedar-se a la banqueta i dir, no, si és el segon el que està dirigint ara mateix.
Reprèn el joc de moment amb 10 al Milan, perquè Kalulu ha sortit un moment, i el canvi, sí. No esperen més, ja canvi al Milan. Per tant, incidència i contratemps ja per Pioli, que ha gastat entre Pellegrino, ha gastat ja una finestra de canvi per lesió al minut 18 de la primera part.
Sí, m'estranya no veure, no tinc constància que estigui lesionat, però m'estranya no veure la banqueta del Milan, perquè l'altre dia crec que va entrar en descompte en Champions el Simon Kjær.
Deu estar lesionat. Sí,
a mi no em sona que estigui lesionat.
No. És que a mi tampoc m'ha sortit a la llista de lesionats i he vist que no hi era la convocatòria i m'ha estranyat, sobretot tenint la baixa que comentava el Joan.
I va el Nàpols de centrada del Di Lorenzo, no? I arriba per un pèl Raspadori, que avui és l'home que actua en punta i diu, sí, ha faltat molt poquet, pica la cosa, no? Seria? Més estaven fora de joc, res, l'haguessin anul·lat.
I aquest 0-4 que comentàveu de l'any passat, jo recordo que el Nàpols portava tant avantatge que no va ser cap daltabaix, no? Era com, bueno, esperem, bueno, a la Lliga portem avantatge, o sigui, no va ser... Que...
Ja ens trobarem a la Champions,
exacte,
no?
Exacte, perquè a Nàpols normalment un 0-4 és crema mitja ciutat, però però jo recordo que aquest partit no se li va donar gaire importància, sobretot perquè, per això, per l'avantatge que portaven, perquè després venia l'eliminatòria de Champions, no? I va ser una mica com que se li va donar poca bola.
Era Mèxic, acaba d'arrencar el Gran Premi de Fórmula 1, l'autòdromo Hermanos Rodríguez, amb Verstappen ja campió del món des de fa setmanes, amb els dos Ferrari, Leclerc i Sainz sortint des de la primera fila. Hola, Alba, demà, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit, com esteu?
Com ha arrencat aquest Gran Premi a Mèxic?
Doncs accidentat, perquè com diu, sortien els dos Ferrari des de les dues primeres posicions de l'engrallat de sortida, però a l'arribar al primer revolt, els dos Red Bull lluitaven amb Leclerc per la primera posició, el de Mònaco s'ha tocat amb Checo Pérez, accident per l'heroi local que ha caigut a la darrera posició. En aquest moment lidera Verstappen, sortia tercer, ja lidera la cursa, Leclerc segon, Sainz tercer, Ricciardo en la quarta posició i Lewis Hamilton en la cinquena. Hem completat ja la primera volta d'un total de 71. Passarà per boxes Checo Pérez després d'aquest incident a la primera curva. Ha perdut moltes posicions, però com a mínim continua en pista el corredor mexicà.
Doncs així ha començat accidentat aquest Gran Premi de Mèxic. Anirem fent-ne una ullada amb l'Álvaro Ademà al llarg de la cursa. Fins ara, Álvaro.
Fins ara.
Ara mirava si aquest Pellegrino era fill o no.
Home, de Longaniza.
De Longaniza, crec que no. Si no, Wikipedia i companyia i altres mitjans no enganyen, crec que no és fill de Longaniza. Podria ser-ho, per
edat. Edat.
Longaniza ja supera la cinquantena. I aquest és jove, aquest em sembla que en té 20 o 20, 21.
I jugar perquè, com comentàvem, entre lesions i sancions, Kjaer també està lesionat.
Sí.
M'apuntarà també l'Albert Ferran, per tant...
I de fet debuta Pellegrino, aquest defensa argentí de 21 anys. Per tant, si ja tenia problemes al Milan a l'eix de la defensa, doncs ara... compta, tot i que pot ser que tingui un gran debut. I en aquell 0-4 crec que va ser un... No sé quants gols va marcar Leao, però és d'aquells partits que... Compte,
la centrada va rematada, gol del Milan. Gol de Giroud, si no l'anula l'assistent, que sembla que no. La centrada, la rematada de cap de Giroud, inapel·lable, cinquè gol del francès aquesta temporada a la Lliga Italiana. Veiem la jugada de nou, la centrada des de la banda dreta, i que bé entra a rematar Giroud. Em pensava que la treia Meret, perquè de fet la toca, però és una mà molt tova i la pilota acaba entrant mansament a la xarxa. S'avança el Milan. Els últims 6 partits entre aquests equips han estat victòria visitant. El setè comença igual. Veurem com acaba. Nàpols 0, Milan 1.
Rematada molt a prop, la mà potser sí que podia ser més forta, però...
La mà del porter és tova, però per mi és molt més greu la errada de marcatge. O sigui, al final estàs deixant un jugador com Giroud completament sol, ara és que no té ningú ni a prop. O sigui, ell evidentment s'habilita molt bé l'espai a l'esquena del segon central, per buscar el central allunyat, per buscar-se l'espai, però clar, és que perden completament la referència de marcatge als centrals del Nàpols.
I la centrada molt bona és de Christian Pulisic.
Sí, i al final és el que parlàvem. Jo crec que un equip com el Nàpols, amb la situació que està, quan es troba un obstacle d'aquest tipus ja en competició, ara és molt difícil. I dic això i és el mal del comentarista, després guanyaran 4-1, però són d'aquestes coses que quan no estàs bé tot es magnifica, no? I les errades, el que deia el Joan, al final l'any passat van donar un rendiment extraordinari, segurament per sobre del seu nivell real, i a més sostingut durant molt de temps, i ara en canvi passa el contrari. Qualsevol obstacle que et troba és complicat.
I a sobre has canviat d'entrenador. Mira, espera, que Baratzkeli envia una passada llarga cap a Politano.
On vas menyant?
Doncs mira, se n'ha sortit bé el porter francès, però per un moment semblava que havia anat a buscar bolets al porter del Milan, que ha acabat resolent la situació.
No semblava la millor decisió, no? Aquesta sortida de Maignan li ha acabat sortint bé, però per mil·límetres.
Ara, sí que ho ha fet, és a dir, potser la primera decisió de sortir no, però un cop ha sortit, allà no ha anat, és a dir, no sí. Ha estat un animal que ha anat a menjar-se el jugador i a jugar-se l'expulsió, però sí, s'ha arriscat. I ara el que deies, Carlos, és que és cert, l'any passat, encara que encaixés un gol al Nàpols, tu sabies... guanyaran el partit.
Sí,
ho sabies.
Tu tenies sensació aclaparadora. Sí. Si tu veies el Nàpols i deies, guanyen, el que dius... Eren molt superiors, i en canvi aquest any jo els dies que els he vist m'han donat una sensació de fragilitat, de dir, qualsevol cosa que els hi passi, problemes.
Carai, quin petard. Espera, que Orsato atura el joc. No sé si arran d'aquest petard o no. Està cridant l'atenció Pioli, que
A Pioli o el segon? Qui és aquest?
Giacomo Morelli.
El segon de Pioli?
El segon, sí.
El primer, jo crec que és aquest, que és Pioli. Compte que tothom mira cap a aquesta zona, perquè hi ha hagut un altre petard en aquesta zona del Diego Armando Maradona. Orsa t'ho diu un moment. A veure, no fem...
Vinga, i un altre.
Sí, sí.
No paren de sentir-se petards, o vaja, el que semblen petards, almenys pel so que ens arriba,
sí,
del Diego Armando Maradona.
Compte que Orsato es dirigeix a parlar amb el delegat de camp, també el quart àrbitre està parlant. I de moment joc aturat, Nàpols 0, Milan 1, minut 25 de la primera part. Cara de preocupació d'Orsato mirant, entenc, a la zona on ells senten aquest soroll que ens arriba dels petards a través del micròfon d'ambient.
A veure si reprèn ràpidament el partit o tenim una estona aturat al Metropolitano, com són els primers minuts de l'Atlètic de Madrid a la vez.
Doncs l'Atlético ja n'ha tingut dues de prou clares, una primera rematada de Riquelme, que ha tret Sivera, el porter de l'Alavés, i després en un corna, sortia un corna, Hermoso ha rematat des de la frontal de la petita, fregant el pal. Dues bones oportunitats per l'Atlético, que de moment s'està podent superar la pressió de l'Alavés, que va buscar l'Atlético en la sortida de pilota, però de moment està circulant bé la pilota al conjunt matalasser. Atlético 0, Alavés 0, el 10 de la primera.
Déu-n'hi-do, aquest últim que s'ha sentit encara era més fort que els anteriors, i missatge per megafonia.
Ara una contra la central, la rematada, ui, el que acaba de fallar, el que acaba de fallar Politano, el segon pal, la jugada de Carabskelia per la banda esquerra, es fa molt bé el seu marcador a Calàbria, i la rematada de Politano, jo la veritat l'he vist a dins, ha acabat al fons de la xarxa, estarà superat a Menyan, no empata de miracle el Nàpols. Aplaudeix Rudi García, continua el Nàpols 0, Milan 1.
Missatge per megafonia de segons Daniel Puntí Prat, sí. Només recordant això, que no es pot utilitzar material pirotècnic, evidentment, a l'estadi, que si continuen utilitzant-lo, doncs això que pot comportar el final del partit i potser la pèrdua del partit per part de l'equip local, en aquest cas del Nàpols. A veure si els hi fan cas.
Sí, sí.
No són gent molt de fer cas, aquests que tiren petards normalment.
I si arriba al 0-2 encara menys.
Pot ser que estiguin xiulant Meret. És que m'ha semblat que les dues vegades que li ha arribat la pilota al porter, el xiulaven. Bé, m'hi fixaré. Perquè, bé, és veritat que ha fallat en el gol, però tampoc em sembla una errada com... Vaja, cap errada em sembla com per xiular el teu propi porter. I va el Nàpols, banda dreta, centrada d'Elbas. Rebutja Pellegrino, rebutja la defensa del Milan, ara puja Di Lorenzo també per aquesta banda dreta, fa un tema meva involuntari amb un jugador del Milan, finalment el jugador milanista Teo Hernández envia la pilota fora de banda. A la posició d'extrem dret del Nàpols, llença ràpidament a fora de banda Di Lorenzo per Politano, la centrada del segon pal és massa llarga, fora de porteria pel Milan.
El Nàpols que ha perdut un dels millors jugadors, això sí, de la temporada passada, el central, Kim, que ha anat al Bayern, 50 milions van pagar aquest estiu, i s'està notant. Evidentment era una de les peces importants de Spalletti, defensivament un dels millors centrals de la Sèrie A, i s'està notant, perquè jo diria que l'eix de la defensa és potser la zona del camp on el Nàpols ha patit menys aquesta temporada, o ha baixat més el nivell respecte a la temporada passada, i amb el que s'ha reforçat no acaba de rendir.
Espera que hi torna, ara és Raspadori, una altra vegada banda dreta, fa una centrada però horrorosa, cap problema en principi per la defensa del Milan, que s'adorma a l'hora de treure la pilota. Teo Hernández no s'està per orgues, puntada llarga directament fora de banda a l'esquerra de l'atac del Nàpols. 28 de la primera, Nàpols 0, Milan 1. Ara que l'anomenava en Joan, clar, la pèrdua més significativa més enllà d'aquí més és Spalletti, Carlos.
Sí.
El canvi d'entrenador, amb tots els respectes per Rudi García, la sensació que també s'està notant.
No, que el canvi d'entrenador s'està notant és evidentíssim, però com s'ha de veure Spalletti, no, per no continuar,
per marxar, després de guanyar una lliga.
Sí, sí. I respecte al que deia el Joan, al final jo crec que pagar un traspàs de 50 milions d'euros per un jugador com Kim, reconeixent que és molt bon jugador i que millora moltíssim el que té el Nàpols actualment, però et fa una idea del que va ser l'any del Nàpols, no? Del que parlaven del sobrerendiment del jugador. O sigui, al final O sigui, fa un any cap de nosaltres hagués apostat perquè pagarien 50 milions al Bayern per un jugador com Kim, no?
Sí, que més venia del Fenerbahçe, diria. I la primera temporada que està una gran lliga d'Europa, doncs acaba amb un traspàs així. Sí.
Ho ha intentat Rui Mario, gairebé des del mig del camp, al lateral esquerre del Nàpols, intentant sorprendre Maignan. La pilota ha sortit mig metre per sobre el travesser de la porteria del Milan. Doncs, escolta, entre una cosa i una altra, el Nàpols ha tingut ja ben bé tres opcions prou bones per empatar el partit. Ha reaccionat bé l'equip de Rudi García després del gol del Milan. Segurament aquest temps mort improvisat malauradament pels petards li ha anat bé el tècnic del Nàpols. Ara però hi torna el conjunt de Pioli, la centrada de Calàbria des de la dreta, la rematada i gol. Ja us ho deia que havia reaccionat bé. Gol!
Vaya, els petards.
De Giroud! Sí. Gol de Giroud! El francès marca un doplet al Diego Armando Maradona. La primera mitja hora, la centrada de Calàbria és perfecta. Es torna a imposar el central Giroud, rematada al pal dret de la porteria i cap a dins. Ara no hi pot fer res Meret, que es cridassa als defenses. Nàpols 0, Milan 2, 30 de la primera. Em sap greu, Puntí, mala peça el taler pels napolitans.
Diu que no cantis tant els gols del Milan.
Ja canta des del Nàpols, també.
Si és que arriben els gols del Nàpols. Carlos.
Bueno, per mi, una altra errada greu dels defensors, no? molt sí, és que pràcticament el central del Nàpols no salta.
Sí, Rahmani, sí.
Llavors, al final, amb un jugador com Giroud, amb la potència que té amb el joc aèric, que potser és la seva millor qualitat, junt amb el joc d'esquenes a porteria, la sensació... sóc insistent, però per mi la sensació és de fragilitat total del Nàpols. O sigui, de que sí, tenen bons futbolistes, fan bon futbol, estan arribant i tal, però la sensació és de que cada vegada que el Milan prem una mica l'accelerador i genera una situació d'àrea, et fa perill.
És que si no rematava Krunic, acabaria per darrere. Sí.
Per això que...
I en el primer gol, si no la rematava Leao, si no remata Giroud,
sí,
també.
Sí. Sí, per mi la sensació és aquesta de fragilitat màxima, no? De que estàs en un moment que no et surten bé les coses i que qualsevol situació d'àrea se't complica moltíssim.
I compta amb aquest partit i amb el futur de Rudi García, perquè sí. Ja sabem també com funciona De Laurentiis. I veient la mala mano que ja hi ha després, unida a aquest resultat, que en principi doncs, de moment es manté aquesta derrota, el tema és que ara estava pensant possibles perfils que puguin arribar
i que hi vulguin anar.
Clar, aquesta és l'altra.
Perquè clar, els entrenadors també ho saben com és Di Laurentiis.
No, és que... Marcelino?
No, però crec que Marcelino ja va estar prop i tinc la sensació de que no va acabar de...
De fet, De Laurentiis volia Luis Enrique, ja ho va explicar.
Venim d'on ve Marcelino ara, no clar, sé si és el millor lloc ara d'anar-te'n a Nàpols, venim de Marsella,
De Marsella
a Nàpols, sí.
És allò de Guatemala, Guatepeor, el canvi.
Se m'està accelerant el cor. Quique Setién.
L'altre, Quique Setién.
Home, està amb les vaques, no?
Sí.
Home, si vol més activitat, allà en trobarà.
El Metropolitano 0-0 i d'aquí és el partit.
Sí, és de l'Atlètic de Madrid, que està aconseguint superar la pressió de l'Alavés i la sensació és que tard o d'hora arribarà el gol. N'ha tingut una altra sortida d'un corna. De moment, les millors oportunitats pel conjunt de Simeone, però encara sense gols, 17 de la primera, Atlètic de Madrid 0, Alavés 0.
Atacant el Nàpols, que ho fa molt per la banda dreta, tot i que l'esquerra té Baratskelia, que en principi és un dels seus principals perills. Recuperació de pilota del Milan, compte que surt a la contra. És un 5 contra 4 i va Leao. És el doble Teo Hernández, rep la pilota Teo, la centrada directament al cos de Rahmani, que jo crec que l'ha acabat empenyent. L'àrbitre diu que res. Orsato s'ha empassat el xiulet i treu la pilota ara al Nàpols. A veure si pot fer de manera encertada. Doncs no, perd la pilota a Politano, cop d'esperó de Leao, que ara s'ha agradat massa, perd la pilota al Milan, puntada llarga de Rahmani sense solta ni volta, la lluita Raspadori, avantatge però per la defensa milanista, que hi posa un punt de calma, 33 de la primera, Nàpols 0, Milan 2. Jugant la pilota al Milan és Krunic, amb Musa, l'ex del València, i va Musa, on té la meva amb Leao. Musa ara juga per Giroud, compte que té a la dreta Pulisic, la rep Pulisic, fa un retall, xutarà amb l'esquerra, el xut, un rebot, l'acaba traient Elmas. Cada vegada que el Milan trepitja l'àrea crea perill pràcticament. Musa, la passada ara per Leao a l'interior de l'àrea novament, marcat per dos jugadors del Nàpols, la centrada buscant Giroud. Home, cada vegada no marcaràs, Olivier. Ha fet falta clara, empenta sobre el brasiler Nathan, l'altre central del Nàpols, però el Milan amb molta sensació de perill.
Com tenim el Gran Premi de Mèxic, Álvaro?
Doncs de la volta 11, d'un total de 71 i sense canvis a les primeres posicions. Lidera Verstappen, ja proclamat tricampió del món. Segon Leclerc, tercer Carlos Sainz, quart Hamilton. Cursa de moment molt discreta per part de Fernando Alonso, sortia endarrerit 13, però ha perdut diverses posicions i en aquest moment ocupa la 17a plaça. Hem de lamentar només una baixa, la de l'heroi local, Checo Pérez. Recordem que lluita pel subcampionat amb Lewis Hamilton, no sumarà al pilot de Red Bull, així que veurem en quina posició acaba el de Mercedes i quants punts és capaç de remuntar-li.
Els que s'han gastat la calarada, Álvaro, per veure el Checo Pérez, estan contents, eh?
Sí, m'imagino que sí.
L'han vist, què l'han vist? Quanta estona l'han vist?
Una volta.
Millor això que res.
Millor això que res, però vaja, crec que no havien pagat l'entrada amb aquestes expectatives, em temo.
Alguna més segurament sí que volia. No, eren Verstappen, Leclerc, Sainz al podi. Què passa al Metropolitano, Albert?
Que Morata tenia el gol ja fet i ha fallat. Una altra acció de Riquelme, per mi el millor del partit de moment. Està desequilibrant per banda esquerra la centrada i és cert que li queda un pèl amunt la rematada a Morata, però era el segon pal sense porter i la rematada un punt forçada per sobre del travesser. Està tenint bastantes oportunitats l'Atlético, que està jugant bé. 20 de la primera, Atlético 0, a la B 0.
Intentava el contraatac al Nàpols, Mollón.
Sí, després d'un córner i era clar, era un 2 contra 2. Baratzkeli ha intentat fer la passada al mig on arribava sol a Politano, però l'ha tallat la defensa milanista de manera providencial. Si no, es plantava davant del porter Politano. Després d'un córner aquí havien agafat una mica amb els pixats al ventre el Milan, que ho ha solventat. I juga ara la pilota l'equip de Pioli, Leao, el pit de Giroud, intenta baixar-la al davanter francès, Elmas, jo crec que l'ha empès, l'àrbitre està deixant jugar força, diu que no hi ha res, recupera en principi la pilota al Nàpols, però Elmas la regala a Musa, l'ex del València, cap a Pulisic, torna a ser falta, llei de l'avantatge, diu l'àrbitre, pilota cap a l'extrem dret, on s'incorpora Calàbria, l'únic italià d'aquest Milan, fa la centrada, rebutja Elmas, la possessió encara però pel conjunt milanista, centra la Musa directament a les mans de Meret.
El Nàstic perdent 1-0 a Riazor, al camp del Depor, és segon ara de la classificació, amb 18 punts, a 2 del líder, que és el filial del Celta, el Celta B, el Depor, amb aquesta victòria... ara mateix no el trobo a la classificació, 11 a la classificació amb 14 punts en l'equip de Riazor. En zona de descens hi tenim un català, el Sabadell. En zona de promoció de descens un català, el Nàstic. Segon, el Barça Atlètic, finalment 6è, acaba la jornada amb 17 punts a un del 5è classificat.
Jugant al Nàpols a l'extrem dret, pilota per Raspadori, Tomori envia la pilota fora de banda, pilota pel Nàpols.
No sé si teniu la sensació de que jo hi ha jugadors del Nàpols que encara no els he vist.
Sí.
L'any passat tots parlàvem de Zielinski, no?
Sí.
Jo tinc la sensació de que avui encara no l'hem vist.
No.
O sigui, ha intervingut superpoc.
Sí, Lobotka tampoc.
No, està bé, sí que és veritat que està ben tapat, han baixat molt a tapar-lo totes les vegades, inclús li salten a la pressió quan fa línia de 3 amb els centrals, però jo dic, hi ha jugadors del Nàpols que tinc la sensació de que han baixat molt el seu rendiment individual i de que no estan... No estan en un bon moment i això es nota moltíssim.
I ara que veig Baratzkeli demanant-la,
sí, ha tingut
l'opció. Em sorprèn que no juguin més per l'esquerra.
Sí, Baratzkeli ha tingut l'opció de l'equació de Politano, que la genera ell, no? Amb el desequilibri, amb l'1 contra 1 i aquesta centrada rasa al segon pal.
Ara buscaven justament una passada llarga per Baratzkeli, que feia un desmarcatge en profunditat, talla la defensa del Milan, el rebot és per Di Lorenzo. Di Lorenzo tocant en curt. Zielinski, canvi de joc a la posició de Rui Mario, que s'ha incorporat a l'extrema esquerra, a la centrada, a l'interior de l'àrea no hi arriba Di Lorenzo, rebutja el Milan, la toca Leao, compta ara la sortida de Reinders, perdó, és Pulisic aquest sí que és Reinders, i compta que a l'esquerra té sol Leao, ha estat gana, vol provar el xut, xuta Reinders, rebutja la defensa del Nàpols, tenia sol a l'esquerra Leao, que es desespera, sí, per mi amb raó.
Sí, sí, era claríssima.
Sí, sí.
A més, Leao en aquesta situació no acostuma a fallar. Bon fitxatge també el de Reinders, eh? Aquest migcampista que ha arribat de la Lliga Neerlandesa i que, déu-n'hi-do, s'ha adaptat molt bé a la Sèrie A, al Milan, ja des del primer dia, sent titular, un interior amb arribada, que té presència a camp rival, dinàmic, i doncs el que deia abans el Carlos, el Milan aquest any sobretot s'ha reforçat bastant bé de la mig camp cap endavant, amb perfils molt interessants. Hi ha Chukwueze, que està lesionat, sí. Està Okafor.
Loftus-Cheek.
És a dir, déu-n'hi-do la varietat que té de perfils a Pioli a la banqueta i a la plantilla.
Sí. Ja fa temps que crec que el Milan està treballant bé els mercats belga, holandès... Ja fa temps que... L'any passat, no sé si recordeu, bueno, que està salida...
De Ketteler,
que va, per mi era un molt bon jugador, que no ha acabat de funcionar al Milan, però per mi continua sent un molt bon jugador i bueno, veurem si el recuperen, perquè crec que està cedit per opció de compra, no, l'Atalanta. Però ja et dic, fa temps que el Milan treballa bé també aquests mercats, que és un mercat que tradicionalment no... A l'època de Van Basten, Gullit i tots els holandesos del Milan s'havia treballat molt bé, no? I sembla que ara l'han recuperat una mica i crec que és un mercat que sempre els ha donat rèdit.
Remenant la pilota a l'equip de Pioli, amb certa comoditat, el Milan guanya 0-2 al camp del Nàpols, 40 de la primera part. El Milan quedaria un punt del líder l'Inter, segon classificat, amb un punt més que la Juve, que és tercera, el Nàpols a 8 del líder.
La segona marca el Racing contra el Racing del Ferrol, Racing 1, Racing del Ferrol 0. Si guanyessin els de Santander, l'Espanyol acabaria cinquè la jornada.
Pilota per Leao, obre l'esquerra cap a Teo Hernández a l'interior de l'àrea, la centrada enrere, molt bona, la rematada fora! No ha marcat de miracle Reinders, justament aquest jugador neerlandès del qual estàvem parlant. Quina bona maniobra de Teo Hernández, que bé fa la centrada i marxa un pèl alta. Estàs a espera, Rudi García, amb raó, és que el Milan...
No, i el Nàpols que no, és que ni l'olora, la pilota ni la veu. I el Milan arribant amb molta facilitat, superant la pressió del Nàpols, instal·lant-se a camp rival, finalitza. Vaja, el més normal, a no ser que el Nàpols marqui un gol en una jugada aïllada, és que el resultat es pugui ampliar encara més pel Milan.
Sí, la sensació que dona és de molt fàcil pel Milan, no? Molt senzill. O sigui, segurament quan tu vas a jugar al Diego Armando Maradona, no? No m'he equivocat, no?
No.
Penses que t'espera un partit molt més difícil, ja no només pel resultat, sinó parlo ja de la sensació de pressió, de patir, d'aquells et generen ocasions i tal, i jo crec que no, si, en cap cas el Milan s'imaginava un partit tan còmode en la primera part, no? Veurem si la segona segueix la mateixa tònica, però la sensació fins ara és aquesta.
Sí. I ara mateix, una sensació que a més recordo vam tenir ja amb aquest Nàpols quan va jugar contra el Madrid a la Champions, que sí que li va fer dos gols, però que en cap moment va mostrar-se un equip sòlid. I això que aquell dia, per estones, recordo, va jugar molt bé.
Gol de l'Atlètic de Madrid, gol de Riquelme, que era segurament el millor jugador del partit, centrada Morata per la dreta, control, un pèl desequilibrat de Riquelme, però es desfà de l'únic defensa i amb poc angle supera a Sivera per fer pujar l'1-0 per l'Atlètic de Madrid. El 26 de la primera, amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid superaria el Barça.
Segon gol de Riquelme amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, amb aquesta posició de carriler per l'esquerra, almenys d'inici, en l'esquema de Simeone. Marca el gol, cobra la llauna amb una bona maniobra de l'ex del Girona, de Rodrigo Riquelme, que de mica en mica va agafant protagonisme en aquest 11 de Simeone. Retall i patapam, control, bona definició cap a dins.
I aquí com es desfà la defensa. Uf.
Sí. Retall amb la dreta, rematada amb l'esquerra.
I el recurs de rematar amb l'esquerra, amb la mitja puntera aquesta, molt bé.
1-0 guanyant l'Atlètic de Madrid, com diu l'Albert, es col·locaria tercer per davant del Barça, el Barça quart, primer el Madrid, segon el Girona, empatats a punts.
A San Paolo, el Diego Armando Maradona, Nàpols 0, Milan 2, 43 de la primera, passada llarga cap a Raspadori, l'avantatge però és per Teo Hernández, se la queda el Milan, en zona defensiva, Tomori cap a Reinders, es desmarca Leao, la passada en profunditat queda curta, la treu en primera instància Di Lorenzo, compta que ha anat en el pressiona Giroud, és a punt de perdre la pilota, de fet li ha pres Pulisic i ha acabat fent falta al central brasiler sobre Giroud.
I Leao, que jo crec que per condicions podria ser perfectament un dels millors extrems del món, perquè aquestes condicions físiques la tenen molt pocs jugadors, però la sensació sempre no és... Com que no vol, no? És a dir, com que es queda... Sempre s'ha quedat una mica...
Jo crec que la presa de decisions encara és defectuosa. I encara i així marca unes diferències brutals, perquè té unes condicions, com ha dit el Joan, unes condicions físiques i tècniques extraordinàries. O sigui,
és que 24 anys, encara.
Sí, però crec que és un jugador que va explotar molt jove. De fet, els seus inicis al Milan, ara que s'ha embarallat per renovar-lo i tal, els seus inicis al Milan no són fàcils. O sigui, ell ve del Lille, si no m'equivoco, i arriba a Milà i no és indiscutible i no acaba de tindre un encaix fàcil. El que passa que, clar, al final les seves condicions són tan bones que al final acaba marcant diferències, però crec que és un jugador que encara no ha arribat al seu punt màxim de rendiment, per això, sobretot per això, per la millora aquesta en la presa de decisions. Però clar, al final és això, parlem de que ha de millorar coses i encara hi així marca unes diferències
sí.
brutals.
Sí, i va ser un jugador clau en el títol de Lliga del Milan sí. de fa dues temporades.
Arribarem al 45, veurem quant d'ha afegit Molló, si a Itàlia també els gols anem a un minut o no. Que això va una
Home,
mica,
els,
cada lliga fa el que vol.
I els petards, potser 4, sí. mira, 5 fins i tot. 5. Sí, sí. Ara l'ha tinguda el Nàpols, ha arribat a la línia de fons i a Linsky, jo crec que hi havia fora de joc, no? Sí. I la rematada de Raspadori que ha sortit alta igualment. Doncs anirem fins al 50, ja hem arribat al 45 d'aquesta primera part, Nàpols 0, Milan 2. Seria la primera vegada que Pioli guanya Rudi Garcia en els quatre precedents anteriors. És veritat que és la primera vegada que s'enfronten una amb el Nàpols i l'altra amb el Milan, lògicament, però hi ha tres victòries de Rudi Garcia amb la Roma i l'altre partit va acabar amb empat. De fet, es van arribar a enfrontar amb Lazio-Roma, partits també de màxima rivalitat. Compte la sessió enrere per el porter, que s'ha quedat curt, a punt d'arribar-hi Leao. Di Lorenzo ha estat a punt aquí de regalar el tercer al Milan.
El Milan, que a una de les pavillades de la Champions, ja que està en aquest grup de la mort, tan i tan complicat, amb PSG, Borussia Dortmund i Newcastle, igualadíssim, però la segona volta haurà d'espavilar si vol passar als vuitens. Ja que té dos partits a San Siro i una fora, sí. veurem si això el beneficia i acaba remuntant. De moment és últim en aquest grup.
El pròxim és clau contra el PSG. PSG, que en la primera sortida de Champions va caure estrepitosament al camp del Newcastle. Veurem com li va l'equip de Luis Enrique.
I les últimes setmanes hi ha hagut també bastanta polèmica amb el tema de Sandro Tonali, perquè des d'Anglaterra, doncs, compte.
Des del mig del camp, el xut, cap problema, ha sortit desviat, cap problema per Meñana, havia perdut la pilota al Milan, i Raspadori, que ara riu, ha fet un... Era el Tati, no?, que llançava sempre des del mig del camp.
Sí, sí.
Ha fet un Tati Castellanos i ha provat sort des del mig del camp.
Doncs des d'Anglaterra, que es queixaven que el Milan no havia explicat o no havia dit res quan ven a Tonali al Newcastle d'aquests problemes amb el joc, que no els van avisar i que ells creien que el Milan eren perfectament conscients i que per això faciliten la sortida del migcampista italià, tot i que el Newcastle va pagar molts diners, és a dir, no el van regalar ni molt menys. Però bé, 10 mesos, recordem, Tonali, que no podrà jugar.
Sí, de fet es perdés fins i tot al principi de la pròxima temporada, no? Sí, sí.
Sí, sí. I l'Eurocopa, si es classifica
clar,
a Itàlia.
Clar, clar.
I tota la temporada amb el Newcastle, un dels jugadors que, bé, havia de ser dels més importants d'aquest projecte que tornava a la Lliga de Campions molts anys després.
Remenant la pilota al Milan, en el temps afegit de la primera part. Queden 2.5 per arribar al descans. Tomori. Trepitja divisòria, juga un pèl enrere per Calàbria. Aquest més enrere és Krunic. S'atura, juga enrere i ara estan fent temps ja esperant el descans al Milan, i el Nàpols tampoc va buscar amb gran insistència. Mira, han tret bé la pilota. Calàbria, Musa es desmarca més endavant, avança el capità milanista, més enganxat a la dreta, rep Pulisic, que pel meu gust està fent una gran primera part. Arriba al córner, Calàbria a la centrada, Giroud intenta la rematada, ho remata tot, rentadores, equips de música, el que faci falta. Ara amb l'esquerra, pilota a les mans d'Ameret. Quin davanter, Giroud.
Jo crec que el que no li podem negar a ningú és que no ha sigut important allà on ha estat, no?
Fins i tot amb la selecció, Carlos.
Sí, 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 bueno, amb la selecció per mi ha tingut un paper capdalt, no? La França sí, sí. campiona del món el 2018, campiona... Al final...
De fet, és el màxim golejador de la selecció francesa.
Sí, imagina't. Sí, històricament.
I ningú no ho diria. No, no estic d'acord amb el Carlos, vull dir que, no? A tu et diuen, qui és el màxim col·lecció de la selecció francesa? No et ve el nom de Giroud al camp.
No. Penses abans en, no sé, Henry o...
Henry és el segon amb 51, sí. primer Giroud amb 54, Griezmann 44 i Mbappé amb 42, que evidentment...
Ho serà. Evidentment ho serà. Però així, jo crec que és un davanter que mai ha comptat com un dels top europeus, però que sempre ha donat un rendiment molt allà on ha anat. És cert que no és un davanter per anar a l'espai, i encara menys ara amb l'edat, no? Però jo crec que és un davanter, sobretot per mi destaca en dos aspectes: en el remat de centrada lateral, que per mi és top, i sobretot també per la seva capacitat combinativa en el joc d'esquenes, no? Que per mi és això que ha sigut titular en França, per això, durant molt de temps, perquè la capacitat que té per activar la segona línia de l'equip és molt bona. I quan tu has tingut els Griezmann, els Mbappé i tots aquests jugadors que ocupaven la segona línia francesa, al final Giroud era clau en aquests primers tocs per activar-los i deixar-los de cara a porteria contrària, no?
És que crec que Mbappé ho explica en una entrevista.
Però espera, Joan, sí. Cantera, encara una última en aquesta primera part. Pulisic rebutja Nathan de manera providencial, encara és viva, pilota per Teo Hernández a l'interior de l'àrea, la toca cap a Musa, el xut, Meret, mà salvadora de Meret, xiula el descans Daniel Orsato, que accepta l'incident dels petards. Ha tingut una primera part plàcida. Al descans, Diego Armando Maradona, xiulets de l'afició local. Nàpols 0, Milan 2. Dos gols de l'home que ara enfoca encertadament la realització, del qual n'estàvem parlant ara al Superesports, Olivier Giroud.
Un drama això del Nàpols, eh? Mira que tenia gent a dins l'àrea, però amb una passivitat. El Milan, si es continua el partit, pot rematar 10 vegades allà dins l'àrea.
Sí, sí.
I tampoc és el Milan brillant potser de la temporada passada, o l'any que va guanyar l'Scudetto, per avui amb tantes facilitats. Giroud, per cert, que ha jugat de porter aquesta temporada.
És veritat.
Va jugar de porter. I va fer una gran aturada, no és broma.
MVP de la jornada.
Sí, el van escollir com a MVP. No sé contra qui va ser, no sé, el Bolonia, però sí, va entrar per expulsió de Manyan.
I va aturar una falta, no? Em sona?
Sí, falta. No, ho va fer prou bé. I
a part d'una falta, atura un 1 contra 1 al final, que s'anticipa el davanter i surt per davant, que, bueno, amb tot aquest joc, no, crec que van fer parada de la jornada, i això va ser MVP i tal. Sí, sí, sí. Una cosa bastant curiosa.
Els porters molt contents, segurament, d'aquesta decisió de la Lliga Italiana. A segon empat, el Racing del Ferrol, el Sardinero, Racing 1, Racing del Ferrol 1. I a la Fórmula 1 amb Santander...
Santander Lab 0 t'ofereix aquesta informació.
Com tenim el Gran Premi de Mèxic, Álvaro?
Doncs a la volta 24, i amb canvi al capdavant, ha entrat als boxes el líder Max Verstappen, s'ha aturat a la volta número 19, caient a la setena posició. De moment ha remuntat dues posicions. Primer ha superat a George Russell, posant-se a sisè. Posteriorment s'ha desfet d'Oscar Piastri, escalant fins a la cinquena posició, la que ocupa en aquest moment per darrere de Leclerc, de Sainz, de Hamilton i de Daniel Ricciardo. El líder, Charles Leclerc, serà investigat quan acabi la cursa, ja que en l'incident que ha tingut amb Checo Pérez en el moment de la sortida, l'aleró davanter del seu monoplaça ha quedat danyat, i els comissaris diuen que s'ho volen mirar amb calma una vegada acabi el Gran Premi per haver conduït amb el cotxe en condicions perilloses, han dit, en part de l'aleró penjant. Veurem, s'ho miraran, veurem si hi ha sanció pel pilot de Mónaco, que de moment, volta número 24, lidera aquest Gran Premi de Mèxic a l'autòdromo Hermanos Rodríguez amb 7 segons de marge respecte a Carlos Sainz, que té enganxat a un segon part darrere a Lewis Hamilton, de moment tercer, tot i que recordem-ho, el líder real, tot i que en aquest moment ocupi el liderat, seria Max Verstappen, que ja ha passat pels boxes.
Creus que ets qui més en sap de Fórmula 1? Posa't a prova amb Santander Lab 0, un concurs en què ho aprendràs tot sobre la ciència que hi ha darrere de la Fórmula 1. Juga i suma punts per arribar al primer lloc. Només el millor guanyarà una experiència VIP de Fórmula 1 a Abu Dhabi, però també hi ha premis exclusius cada cap de setmana. A què esperes? Registra't ja a Santander Lab 0 i demostra que ets el que més en sap de Fórmula 1.
22 minuts i les 10. El Metropolitano, l'Atlético, continua sent qui domina el partit amb l'1-0.
Sí, la sensació és que acabarà guanyant amb més contundència. Compte que ho prova Griezmann, entra a l'àrea Griezmann! Sibera! A més, ara jo et diria que fa 5-7 minuts que l'Atlético ha fet aquell típic pas enrere per cedir la iniciativa al rival a la vez, i això fa que tingui metres, pugui córrer, i que, vaja, fa pinta golejada de moment, però només val el gol de Riquelme, 37 de la primera, Atlètic de Madrid 1 a la vez 0.
Bàrbara Padilla, bona nit.
Bona nit.
Fem una última actualització al Superesports, per on la comencem?
Doncs hem de fer un cop d'ull a les carreteres, perquè ara mateix hi ha 10 quilòmetres de retencions a la C33 entre Barcelona i Mollet del Vallès. A més, la calçada està tallada a la C58 per un accident entre Barcelona i Ripollet, direcció Barcelona. Allà hi ha gairebé 5 quilòmetres de congestió. Ha estat una tarda complicada, de fet, a la xarxa viària dia per un accident múltiple que hi ha hagut a la P7 a la Roca del Vallès i que ha provocat fins a 17 quilòmetres de cues en sentit Barcelona. Més enllà d'això, amb de la internacional, Joe Biden exigeix a Israel que permeti l'augment immediat d'ajuda humanitària a Gaza. El president nord-americà insisteix que s'ha de complir amb el dret internacional i prioritzar la protecció dels civils. En un comunicat, la Casa Blanca diu que Biden ha parlat avui per telèfon amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i li ha demanat que tingui en compte els civils. I encara parlant del conflicte entre Israel i Gaza, artistes de hip-hop han denunciat aquesta tarda la situació palestina a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. El concert ha estat un recital de 4 hores que ha comptat amb els versos de Sara Socas i Los Chicos del Maíz. Les entrades estaven exaurides i han assistit 1.200 persones. Els 20.000 euros que s'han recaptat aniran a parar a ajuda humanitària per Palestina.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
20 minuts i les 10, una pausa i ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí! Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Estàs buscant moto? A Motos Balart t'ho posem més fàcil que mai. Ara podràs gaudir d'una Piaggio Liberty des de tan sols 2.499 euros o d'una Piaggio Medley des de només 3.299 euros. Informa-te'n a Motos Balart, concessionari oficial Piaggio, Aprilia, Vespa i Moto Guzzi. A Barcelona, carrer Còrsega 201 i a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. motosbalart.com.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Estàs pensant en un nou Seat? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Seat. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Seat a Baix Motor Seat. Tota la gamma Seat a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
RAC 1 Superesports amb Xavi Puig.
1:03:15 de la nit, el descans d'aquest Nàpols 0, Milan 2, i a punt d'arribar al descans del Metropolitano, l'Atlètic de Madrid 1, a la Alavés 0. Amb la cursa de Fórmula 1 liderada de moment per Leclerc, amb Verstappen segon, però encara hem de parar, no, Álvaro? Leclerc ha canviat pneumàtics.
Sí, no trigarem en arribar a la coda de la prova. Volta número 30 en aquest moment, d'un total de 71. Volta ràpida pel segon classificat, per Max Verstappen. Lidera Leclerc amb uns 7 segons de marge. Crec que s'hauran d'aturar tots dos. Leclerc encara no ha passat pels boxes, però va clarament a una estratègia, a una aturada. Sí que s'ha aturat Max Verstappen, però entenc, tornarà a aturar-se d'aquí al final, però crec que té l'estratègia guanyadora al pilot de Red Bull, que recordem, ja s'ha proclamat campió, tricampió del món aquesta temporada, i que avui podria aconseguir una nova victòria. Seria la setzena de l'any, el que seria un rècord, però vaja, encara queden 35 voltes per la bandera a quadres, així que no ens adelantem.
I el Mundial de MotoGP s'estreny encara més després de la victòria avui de Jorge Martín a la cursa gran del Gran Premi de Tailàndia. Hola, Quim Salvador.
Hola, Xavi Puig, ple de Martinator, que ha fet pole, sprint i cursa al Gran Premi de Tailàndia avui. Una cursa absolutament espectacular, amb molts avançaments, molta acció i un final a tres bandes fantàstic entre Martín Bañaia i Brad Binder, que ha estat tota l'estona a l'estela del madrileny de Ducati. Al final s'ha imposat Jorge Martín, que ja suma 4 doblets enguany, sempre que ha guanyat diumenge, també ho havia fet dissabte a l'esprint, i que d'aquesta manera estreny i de quina manera el Mundial de MotoGP. Podia haver-ho fet encara més, perquè de fet Pecco Bagnaia, que venia remuntant i que ha tingut feina per desfer-se abans d'arribar als del davant, Martín i Binder, de pilots, com per exemple Marc Márquez, amb qui ha tingut un duel força aferrissat, Bagnaia, deia, ha arribat a meta tercer, però una penalització a Binder per accedir als límits de pista a l'última volta li ha fet guanyar el campió una posició i 4 punts que poden resultar or al final de temporada. Primer Martín, segon Bagnaia, 13 punts els separen a la general i val la pena sentir-los tots dos junts. Sobre la cursa.
Hoy no me sentía tan fuerte para ganar, pero sí que obviamente era uno de los candidatos, ¿no? Creo que salir adelante me ha ayudado mucho a gestionar mucha goma al principio, y creo que esa poca o ese milímetro de goma que me quedaba vivo lo he utilizado en la última vuelta para intentar darlo todo, modalidad time attack. Pero nada, he hecho una carrera muy inteligente de gestión, guardando gomas cada momento. Veía que Pecco se iba acercando cada vez más, y ya cuando he visto que estaba cerca he empezado a tirar, pero ya no nos quedaba goma. Brad ha empezado a pelear conmigo, le he devuelto casi, bueno, todas las que he podido y más. Y al final pensaba que se iría, pero en el momento que me ha pasado he visto que ha usado demasiado la goma y ahí he podido volver a atacar.
Yo quería solo estar close para no gastar la goma de atrás, y ha pasado todo al revés, porque he tenido que empujar muy fuerte desde el principio para adelantar, para recuperar, porque estaba siempre ahí recuperando y perdiendo por los adelantamientos. Pero pienso que ha sido una de las carreras más guapas de ver de este año, pienso.
Comentant també un intent d'avançament, un doble por fuera, com diria Jorge Lorenzo, a la penúltima volta de Bagnaia, absolutament espectacular.
Ha sido una suerte, porque una fortuna, porque si estaba por el interior me tiraba los dos, porque han frenado muy pronto, no sé por qué. Pienso que como Brad ha frenado, Jorge ha frenado, pero era como 40 metros antes de lo normal, y afortunadamente yo estaba por fuera y he frenado cuando se tenía que frenar, y lo he pasado los dos por fuera. Pero es normal que si estás fuera y hay alguien así te va a tocar, es normal. Pero ha sido guapo.
Cuando he visto ahí a Pecco, digo, por fuera no me vas a pasar. Ya. Esa no me la podría haber perdonado. Si fuese por dentro me hubiese pasado seguro, pero por fuera no podía dejar pasar. Y nada, me ha dado quizá media decimita. He empezado a tirar como un loco en la última vuelta para poder sacar, creo, 2 o 3 décimas que me han servido para la última frenada. No he frenado tan tarde, sabía que ya no les escuchaba y sabía que tenía un pelín de margen.
I també, i segurament el més important, sobre la lluita pel títol. Atenció, perquè Martín reconeix que li comença a afectar la pressió.
Te puedo reconocer que ya se siente la presión. La verdad que ayer después de ganar no disfruté nada, estaba muy centrado en la carrera de hoy, no pude disfrutar el momento, estoy ya pensando en, no he dormido, estoy pensando ya en el día siguiente y hoy por fin me he podido relajar, necesito 4 o 5 días de desconectar de motos porque ha sido de verdad bastante duro, más que físicamente, que hoy he acabado bien, mentalmente me ha destrozado, así que nada, ahora tengo una semanita y media para recuperarme, voy con amigos a Bali, que seguro que me da energía y puedo descansar y llegar moreno y con fuerza.
I Bañaya, que ja és campió, l'accepta de bon grat.
La presión estará siempre ahí y es lo guapo de nuestro deporte y tenemos que verla porque si no, no tiene sentido hacerlo. Así que me gusta que tenemos esta presión. Hemos empezado este triplete, no me acuerdo cuántos puntos, y terminamos con 13. Así que vamos a la próxima con ganas de aumentar.
13 punts a favor de Peco Bañaya, en queden 111 en joc. Són 3 grans premis, el de Malàisia del 10 al 12 de novembre, el de Qatar del 17 al 19 i el de València, que tancarà el Mundial del 24 al 26 de novembre d'enguany. Queda una mica eclipsat per la lluita pel títol, però val la pena reconèixer la grandíssima cursa que ha fet Brand Binder, un altre cop fent màgia amb la seva KTM, intentant plantar cara a les, aquest any són gairebé imbatibles, Ducati.
Ara continuem explicant més coses que han passat a MotoGP, Quim, però abans descansa el Metropolitano, Albert.
Amb el segon gol de l'Atlètic de Madrid, marca Morata, que vaja, està fent una de les millors temporades que recordem, es fabrica ell el gol, i a l'escaire el xut de Morata, per tant, molt encarrilat el partit per l'Atlético, el descans, Atlético 2, a la B0.
Ara sí, Quim, més enllà del podi, que hem de destacar de la cursa de MotoGP.
Marco Bezzecchi ha estat quart, és tercer encara a la general, però ja a 79 punts de Bañaya, i Aleix Espargaró, cinquè, ha estat el millor dels catalans, tot i que ha acabat la cursa completamente exhausto.
Físicamente ha sido casi un mal sueño porque no podíamos respirar, sobre todo a partir de mitad de carrera no podía respirar nada y las últimas 5 vueltas me ha cogido incluso pánico porque intentaba llenar los pulmones y no podía de la temperatura que tenía y me ahogaba y no sé cómo he hecho para acabar, pero al final yo creo también que la quinta posición refleja un poco este año nuestro campeonato, nuestra posición real, los 4 delante, los 2 que están luchando por el título, más Bezzecchi y Binder son más fuertes que nosotros y sus motos son mejores que la mía, así que creo que la quinta posición refleja un poco nuestro campeonato.
Fabio Quartararo ha acabat 6è i Marc Márquez ha estat 7è després d'aquell bon duel que comentàvem amb Bañaya a l'inici de la cursa i algun altre també amb Aleix Espargaró.
La mejor defensa es un ataque, por eso las primeras vueltas debes atacar para posicionarte bien en el grupo. Sí que es verdad que con esa pelea con Aleix hemos perdido un poco el tren de las primeras posiciones, pero me lo he pasado bien, es una buena carrera y he disfrutado.
Pol Espargaró ha acabat 18è, Maverick Viñales ha abandonat per l'excés de calor que genera l'Aprilia, que hem sentit que comentava a l'Aleix, i Àlex Márquez ha caigut lluitant pel podi, anava tercer a 13 voltes pel final.
Sí, una llàstima, ens hem jugat amb el neumàtic de darrere, però jo confiava que aniré a l'acertat i he fet la meva volta ràpida a la volta 11 perquè estava guardant, i bé, com és una petita errada que ens ha costat la cursa, volia atacar Binder i potser amb aquella curva he tancat una miqueta més, he tocat la línia de dins, blanca, i he perdut de davant, se m'ha tancat, però bueno, teníem la velocitat.
Tot això ha passat a MotoGP, ara pentirem Moto2 i Moto3, abans però tenim bandera vermella al Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1, Álvaro.
Sí, s'ha accidentat un dels Haas, el de Kevin Magnussen, accident fort, tot i que sortosament sense conseqüències pel pilot danès, però vaja, primer direcció de cursa ha optat per treure un cotxe de seguretat que neutralitzés la prova, però al final han optat per aturar-la amb bandera vermella. Hi ha hagut canvis a la classificació des de l'última connexió. Lidera Max Verstappen. A la volta 32, el líder Leclerc ha passat pels boxes. A la volta 33, s'ha accidentat Kevin Magnussen, i just després d'aquest incident, on Verstappen, el liderat, ha decidit aturar-se, ha fet la seva segona aturada a boxes, ha sortit en la primera posició, així que en aquest moment la cursa s'aturarà, els pilots es dirigeixen cap a boxes, lidera Verstappen, Leclerc segon, Hamilton tercer, Carlos Sainz quart, Daniel Ricciardo en la cinquena posició, Fernando Alonso per part seva és 18è i últim, amb 2 baixes fins ara, la de Kevin Magnussen, que s'acaba de produir, i la de l'heroi local, Checo Pérez, que ha aguantat una volta i gràcies en aquest Gran Premi del seu país.
Doncs a veure com es reprèn aquest Gran Premi de Mèxic amb aquesta bandera vermella ara mateix al circuit. A Moto2, Quim Pedro Acosta encara no és campió del món.
Avui ha acabat segon i com que Toni Arbolino ha estat quart encara no pot celebrar el títol perquè li havia de treure 19 punts i han estat 7. Però amb 63 de marge, Pedro Acosta en tindrà prou acabant quart d'aquí a 15 dies a Sepang per ser campió del món de Moto2.
Salíamos con la mentalidad esta de que haciendo lo que teníamos que hacer no podíamos pedirle nada a nadie más, ¿no? Entonces, bueno, puntos buenos para el campeonato, otro podio. Vamos a descansar una semana, que ya son muchas fuera de casa. Intentar olvidar todo lo que ha pasado y ya empezar de cero otra vez en Malasia.
La cursa l'ha guanyat un altre murcià, Fermín Aldeguer, que ha fet una autèntica exhibició escapant-se des de la pol.
Carrera un poco inesperada porque, bueno, contábamos con Pedro para la batalla, pero la verdad que he hecho muy buena salida, me he colocado muy bien la primera curva y no he dudado. He dicho, ¿para qué esperar si puedo hacerlo? He tirado, he dado el máximo. I nada, supercontento, la verdad.
I el tailandès Sum Kiat Chan ha completat el podi i ha estat aclamat pel públic del circuit de Chang. Pel que fa als catalans, Albert Arenas ha acabat setè i Jeremy Alcoba, tretzè.
I a Moto3, una altra victòria del debutant David Alonso.
És la quarta de l'any del colombià nascut a Madrid i la d'avui ja li garanteix el guardó de millor rookie i el torna a situar de ple en la lluita pel títol de campió del món, a 25 punts del liderat de Jaume Macià, que avui ha estat quart. Sentim Alonso.
Se posiciona muy bien, hay que seguir, pero ha sido una carrera donde está en todo momento pensando la última vuelta, los rebufos, que era muy importante, y bueno, me ha salido.
El japonès Taiyo Furusato, segon, i el neerlandès Colin Beger, tercer, han completat el podi. Dani Olgado ha estat sisè després d'una bona remuntada, perquè ha anat fora de pista per evitar Ayumu Sasaki i David Muñoz, que han topat quan la moto de l'andalús ha fallat i el japonès no l'ha pogut esquivar. Mala sort per Sasaki, que perd pistonada al Mundial. I Xavi Artigas ha estat 14è. Repassem la general perquè està d'allò més interessant. Jaume Macià es manté líder. Sasaki, que avui no ha sumat, segon a 17 punts. Alonso, el guanyador, tercer a 25, igual que Dani Olgado, i Denis Onyu, cinquè, a 39.
La pròxima cita a Malàisia, del 10 al 12 de novembre, al circuit de Sepang. Tenim gol al Diego Armando Maradona.
Gol del Nàpols, gol de Politano, al minut 3 de la segona part, jugada per la banda dreta, el Nàpols, que ha fet 3 canvis, bona acció personal de Politano, fa un barret per superar Teo Hernández, i el xut amb l'esquerra supera Menyan. La pilota va centrada, però és tan fora el xut que no m'atreveixo a dir si és errada del porter francès o no. En tot cas, escurça diferències al Nàpols. Entra al partit l'equip de Rudi García. Nàpols 1, Milan 2.
Juan Palomo, aquí, de Carlos, sí, de Politano.
Juan Palomo, bona jugada. Crec que aquí hi ha una doble errada per mi. Més que era de Lucas, que al final ja arriba... perdona. Dic Lucas i Esteo, sempre els, sí, els dos germans. Més que era de Teo, per mi l'errada primera és de Pellegrino, que va molt, bueno, no sé, s'intenta rebutjar, va molt tou, no sé, és una cosa tota rara i aconsegueix Politano sortir d'allà, no? I després sí que és veritat que la pilota va molt forta, però entra molt centrada, no? És de molt a prop, igual hem de veure alguna repetició des de darrere de la porteria, perquè potser tinc la sensació de que el tapen una mica, sí, eh? El tapen una mica.
Sí, pot ser.
Però bueno, crec que almenys aquest gol del Nàpols ens anima a la segona part.
Sí, home, no? I tant.
Crec que, bueno, a més, Politano ha esparverat una mica l'afició, no? I a veure si això serveix perquè el Nàpols doni un pas endavant i veiem una segona part més igualada, no? Que la sensació de la primera potser ha sigut d'absolut domini del Milan i sobretot de molta fragilitat del Nàpols.
Sí, a veure si els canvis ajuden, els canto ràpidament. Ara el Nàpols està situat en un 4-4-2, ha marxat a lateral esquerre Rui Mario, ha entrat Olivera, l'ex del Getafe, ha marxat un dels centrals, Rahmani, ha assenyalat segurament l'home que estava amb Giroud en els dos gols, ha entrat Ostigar, que va ser titular el dia del Madrid a l'eix de la defensa, i ha marxat Elmas, ha entrat Giovanni Simeone, un dels fills del Cholo, i com dic ara, Raspadori i Giovanni Simeone justament són els puntes en aquest 4-4-2 del Nàpols. El Milan també ha fet un canvi, entenc que per lesió, perquè, vaja, a mi m'havia agradat força la primera part de Pulisic, l'ex del Chelsea, ha entrat Luca Romero, que si algú s'ho pregunta o té bona memòria i ho recorda, és aquell jugador que està a punt de fer 19 anys ara, però que amb 15 va ser el jugador més jove de la història en jugar a primera divisió, i encara ho és, amb el Mallorca.
De fet, crec que debuta Valdebebas contra el Madrid, diria, eh? Potser m'equivoco, però Vicente Moreno a la banqueta, sí.
Home, Vicente Moreno, és veritat. Sí, sí. Compte aquí va el Milan, Leao, és un 2-3, intenta fer una vaselina, s'ha sobrat. S'ha sobrat aquí el portuguès, una vaselina amb la dreta des de fora de l'àrea, la pilota alta per sobre de la porteria del Nàpols. hi ha una groga per Nathan per una falta anterior, és a dir, ha deixat acabar la jugada, però hi ha targeta groga pel central del Nàpols brasiler.
L'altre fill lesionat estaria jugant contra ell si no estigués lesionat, amb l'Alavés, que s'ha lesionat de gravetat i es perdrà bona part de la temporada.
Un partit de pretemporada contra el Burgos.
Sí.
Vam fer una entrada criminal.
Una llàstima, perquè venia de fer un any molt bo l'any passat a Saragossa, i crec que aquest any podia ser una... No, no dic de la seva consagració, perquè al final era la seva primera vegada a primera divisió, no? però sí que un any per veure el créixer, no? I veure l'evolució que havia mostrat a segona l'any passat.
I la groga Nathan, per cert, ben treta per part de Daniel Orsato, perquè és una planxa molt clara, una entrada brusca a Giroud. Per tant, ho ha fet perfecte Orsato, que per això xiula els partits importants a Itàlia. Ha deixat acabar la jugada i, com que és una entrada forta, treu la groga al central del Nàpols. Ara està alliçonant.